Maria de la Salut i Pina, afectant també les proximitats de Lloret de Vistalegre. És tot, més notícies al butlletí de les 11. Ara continua la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
Què tal, com estàu? Molt bon dia. Si vos acabeu d'incorporar aquí a la ràdio pública de les Illes Balears, són les 10 i 5 minuts i això és la Gran Vida. Duim una horeta de programa i la veritat que moltes coses en aquest primer 60 minuts, però encara tenim dues horetes més. Sabeu que tercera hora de programa, avui sempre amb una entrevista de 11 a 12. Riureu molt, vos agradarà. Vos he dit en el principi que tenim un humorista, que és imitador, i també ara vos donaré una altra pisteta, i és que és un gran amant dels animals. Ja des de petit li agradava, i en comptes de jugar a futbol a l'escola, i doncs anava a jugar amb bitxos de bolla, d'aquests, així, i coses així, i feia renouets, li agradava ser protagonista a classe, també, i a vegades el castigaven, però el castigaven perquè era sorprenent, no? Tenia aquesta creativitat, i d'això ha fet la seva feina actualment. Ell és humorista mallorquí, i ha donat moltíssimes pistes, però vos el presentarem quan quedi res, a les 11, a la pròxima hora. Ara vos he de dir que encara tenim moltes coses a fer. En aquesta segona hora, per exemple, parlarem del Inca Street Art 2026, i és que Inca s'ha tornat a convertir en una gran celebració de muralistes, artistes emergents, grafiters, tot això que és tan sorprenent, no? Hi ha gent que dibuixa de manera espectacular, i quan combines això amb civisme i carrer i tot això, sempre es converteix en una cosa molt atractiva. Parlarem també, on anirem fins a Binissalem, perquè hem de parlar amb el Batle, amb el Víctor Martí. Ho farem sobre la Fira de la Pedra de Binissalem, i és que és un dels pobles amb més identitat i tradició i cultura del Reiquer aquí a Mallorca. La pedra, Fira de la Pedra de Binissalem, ens han d'explicar què és això. També el que farem és parlar d'una nova recepta de Maribel Quirós, la nostra soia Erika. Crec que mos farà unes aubergines farcides. No les ficarà en el forn, però mos explicarà com se faran aquestes aubergines, perquè jo començo a tenir una mica de talent ara en aquestes hores. I tindrem més coses. També anirem fins al Museu del Calçat d'Inca i tot això en aquesta segona hora. Ja sabeu que això seria impossible sense els nostres tècnics. Avui en Lluís Menéndez, com quasi sempre, el control tècnic. I si voleu donar la vostra opinió, si estàu tristos per el Mallorqueta, que va baixar a segona divisió, per exemple, o simplement voleu dir que heu anat d'excursió, si us voleu contar què fareu avui, què fareu aquest cap de setmana, el que sí, us ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Molt bé, i d'ara sí, podem continuar, i ara parlant del Inca Street Art 2026.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Idò, parlam amb Simona Palleres, és la responsable de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Inca, i hem de parlar de l'Inca Street Art. Molt bon dia, Simona, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres en directe.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i 8 minutets. Encara hi ha gent despistada que se pensa que Inca només és dijous bo i és moltes més coses. És una ciutat on teniu esdeveniments i artistes i cosetes com aquesta ja setena edició de l'Inca Street Art. Simona, què és, per començar? Com el podríem presentar?
Bueno, per nosaltres, Inca Street Art... és com democratitzar l'art. Hem de dir que l'art pugui estar a l'abast de tothom i que qualsevol persona que segurament mai entrarà dins una galeria d'art ni anirà a un museu ni s'interessarà a lo millor per aquest món, ho tingui a l'abast i ho vegi tots els dies i pugui opinar si li agrada, no li agrada, si li pareix que els colors són adequats, que l'espai és adequat o bueno, que tothom pugui opinar d'art.
L'art és molt subjectiu, però Inca ha volgut apostar, no?, per un festival d'art urbà, en aquest cas.
Sí, Inca Street Art neix de... Bueno, pues, neix de, dins l'àrea de joventut, en aquest cas, sí. Que normalment aquestes iniciatives se duen des d'altres àrees, i bueno, va ser una proposta d'uns joves que varen tocar a la porta i mos varen dir, escoltau, mos agradaria fer això a Inca, i els varen dir que sí, I aquí som.
Quan venen joves a demanar-vos una cosa com aquestes, primer que feis és posar assessores dretes o pràcticament agraïu que això passi?
Mos encanta. Mira, jo vaig començar a l'àrea de joventut ara ja farà 10 anys, sí. I bueno, jo venia d'un bagatge de diferents municipis de joventut i vam començar a fer projectes, a escriure, i en el final... Vam fer un projecte que se diu el projecte Sí, que és Sí a todo. Hem que dir Sí a todo i els ajudam a qualsevol jove que ve, entre per les portes del Casal de Joves, que és un espai fantàstic que tenen els joves aquí a Inca, i mos proposen algo, sempre sí. De vegades ho hem de condicionar, de vegades hem de donar un pot de forma, de vegades ho hem de moldar un poquet a la realitat. I duró una idea que a lo millor surt que t'apareix impossible, pues aterrar-la i dur-la que se faci realitat. I bueno, i aquí, per exemple, Inca Street Art és un exemple d'altres moltes coses que se fan d'aquesta manera.
Com penseu que ha estat la reacció de la gent del poble? O si, bueno, la ciutat, jo he dit poble, però la ciutat.
Sí, no, som una ciutat amb ànima de poble. Però sí que, bueno, és la sèptima edició, no és la primera, així que jo crec que la resposta és fantàstica. Clar, a tothom li agrada veure aquestes meravelles pel carrer, i ja en tenim moltes, ben que dir, cada any ens sumam, és vera que n'hi ha qualcunes que, bueno, pues això, estan al carrer, se deterioren, el sol se'ls menja... Però, bueno, ahí estan. Tenim meravelles a Inca que jo crec que molta gent no és ni conscient de les meravelles que tenim i que poden veure cada dia.
Clar, hi ha obres d'aquestes que han quedat de manera permanent i supos que s'han convertit també en un racó, no? Perquè quan un va a Inca diu, jo vull fer una foto de veure aquest, no? Aquest mural, clar, o aquest, o aquest grafiti. En tema de restauració també hi ha una feina per mantenir-lo?
Sí, bé, de fet, mira, ahir justament tenim les cares d'en Carol Artist Life, que té ella com a imatge unes cares, que un dia va dir, és que jo vull pintar les meves cares una paret grossa. Vam dir, ja, toma, està. Sí. I ahir justament, a veure que estava un puesto, que el sol se'ls havia menjat molt, i la gràcia d'aquestes cares són els colors, i ahir justament el va restaurar. I ha quedat fantàstic otra vez.
Creus que l'art urbà apropa també la cultura dels més joves?
Clar, ben que dir, ja t'he dit, en aquest col·lectiu de gent que potser no s'interessarà per l'art, perquè, sí. Pues perquè se dediquen a unes altres coses, jo crec que hi ha molt la gent major i molt joves. No tots, perquè sí que n'hi ha que els interessa i que els encanta l'art i tal, però després n'hi ha molts que no és un tema que els apassioni ni els interessi, i això pues, ho veuen com més proper. Encara sempre és vera que l'art està com algo més elitista i algo més allunyat de tots. I bueno, ja t'he dit, per jo, si en cas de l'art és això, que l'art sigui per tots, la qual democratitzar l'art me pareix que és una feina fantàstica, que pot ser que no t'agradi, però allà està.
El que és cert és que el que feis és ajudar també a evitar, no?, que hi hagi incivisme en aquest sentit, perquè si tu dones una finestra a la gent jove perquè se pugui expressar de forma artística, clar, en qualsevol àmbit, dones peu a que la gent també pugui complir, no?, amb una sèrie de normes com és que no dibuixar davant de la tenda, la botiga...
Clar.
D'un veïnat, ja estàs donant espais, dones oportunitat també perquè se pugui compaginar el poble, així com la ciutat, com ha estat sempre, amb art urbà i que se vegi d'una manera positiva, sobretot.
Sí, jo crec que és això, ben que dir, ja no se veu com algo... Després te volia comentar que xerrant dels murals que són molt guapos i tal, però és que lo important de, o sigui, una de les parts importants d'aquest Inca Street Art és pintada lliure de grafitis. Nosaltres hi posam a l'abast a qui vulgui, sí que és vera que són més joves, una paret de... Jo no he calculat els metres d'aquella paret, però una paret enorme, sí, perquè puguin anar i pintar. O sigui, sin que te venga la policia detrás, exacte, ni sense que tinguis por de pintar el que tu vulguis. Val? I crec que fer murals és relativament fàcil, perquè agraden a tothom. Però el tema del graffiti, pues, és més complicat, ja, perquè la gent ho veu com algo més... Més brut i més... Però en el final també hi ha un col·lectiu molt important de gent que pinta grafitis i que pues tiene mucho arte i l'ha de mostrar.
Darrere tot això està clar que hi ha una feinada també per part d'institucions, en aquest cas na Simona Pallera, que estem parlant des de fa uns minuts, és la responsable de Joventut i Cultura de l'Ajuntament d'Inca.
És la responsable de Joventut i Participació.
I Participació, d'acord.
I Participació, Festes i Esports.
Molt bé, i una mica de tot. Així és. I te volia demanar com esperes que sigui aquesta Inca Street Art. És vera que són 7 anys, s'està consolidant, ja no són ni un, ni dos, ni tres, duix més d'un cicle, però d'aquí 5 anyets més, com t'agradaria que fos? I com fos el sentiment de la ciutat cap a aquesta festa, cap a aquest esdeveniment?
Pues mira, m'encantaria que tenim molta oferta de parets, perquè al final sí, me veig sempre...
Sempre hi ha parets, eh?
Sí, però rogant parets, perquè no n'hi ha tantes de tan bones, tan visibles, que siguin fàcilment accessibles, que no pertanyin a comunitats enormes que te diguin si hi ha un veïnat que no vol, que és un poc reticent... m'acosta trobar parets, així que Inca que m'ofereixi moltes parets per pintar.
Molt bé, idò, gràcies per estar amb nosaltres aquests minutets i res, esperem que l'any que ve n'hi hagi més oportunitats i que els joves que no deixin mai de proposar-vos a vosaltres, no?, aquestes situacions perquè vosaltres pugueu també donar una mà als més joves i no tan joves que els agrada tot el que sigui l'art. Moltes gràcies.
Segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies.
Adéu. Just kept my big mouth shut. Now I wouldn't feel the slowdown blow. Well, if you're out at the movies, honey, I'm sitting on your front doorstep. Girl, you better call me honey on the telephone. Call me honey, cause I'm all alone. Call me honey, won't you call me honey?
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és memòria.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
Ai, com m'agrada anar de poble en poble aquí a la Gran Vida amb bon diumenge, i és que sempre passen coses. Volem fer una aturadeta a un dels pobles amb més identitat, tradició i cultura del reggae mallorquí, parlant de Binissalem. Sempre passen coses i és 99,9999% de vegades passen coses molt bones. Mireu, se torna a vestir de festa amb una nova edició de la seva estimada Fira de la Pedra i Artesania, que enguany ja arriba a la 27a edició, que ja n'hi ha, i ompleix carrers d'activitats, música, gastronomia, no pot faltar mai, també exposicions i moltíssima vida. Això serà des d'ahir fins dia 31 de maig. És una setmaneta sencera per gaudir de tot això. I és una fira que no només reivindica la pedra de Binissalem, que és part de la seva història, del seu passatge, però també, també reivindica la seva artesania, la cultura popular... Bé, de tot això, no m'ho vull enrotllar més, parlàvem amb en Víctor Martí, que és el batle de Binissalem. Víctor, molt bon dia, com està?
Hola, bon dia, com estem?
Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
I doc, podem començar per aquí. Què representa per Binissalem aquesta Fira de la Pedra?
Bé, la Fira de la Pedra és una manera de retre un homenatge dels nostres mestres artesans i artistes que van ser capaços de construir el nostre poble. Finalment van ser capaços de construir el nostre poble, destraient les praderes, les pedres, per poder fer aquests grans casals del poble, i aquesta plaça, aquesta església, aquest gran monument que hi ha del nostre municipi, sinó que també van ser capaços de anar molt més enllà, no? Que, per exemple, tota la reforma d'Engoldí, des de la seu es feta de Picapredès i Artesan Binissalemès, el poble espanyol, es fa de Formentor, la catedral de Puerto Rico, etcètera. O sigui, moltíssimes de cases i palaus tenen elements importants de lo que són aquests artesans i aquestes pedres. Per donar, posar en valor i aquest reconeixement de la seva tasca i de la seva labor i del tipus de pedra que nosaltres utilitzem, que es diu la pedra viva, no? Aquesta pedra tan especial. Clar, tot això conjuntament marida molt bé en el vi, perquè clar, la pedra a l'hora de fermentar el vi el que fa és manter conserva millor les temperatures, no? Una bona pedra gruixada, ampla, fa que quan, per tant, el maridatge que s'aconsegueix entre el que és la pedra i el vi, fa que fos més, quan bullia el vi, tingués una temperatura més homogènia i, per tant, la qualitat també del vi també era millor. Per això hem començat aquest cap de setmana, dissabte, sovint se l'han fest, també, i cap aquí, cap a el que és tot el món de la pedra, perquè Binissalem té marmoleria i té artesans, encara que per desgràcia cada vegada és més complicat que els joves s'han dedicat, no? Però la veritat és que estan molt contents de resultat final, i també cada any a través de l'associació d'empresaris i tot això i l'associació de Picapredès fan una peça concreta. Per exemple, l'any passat varen fer aquesta bota de pedra, aquesta bota congrenyada de pedra que hi ha a la rotonda de Binissalem, no?
Sí.
Enguany, l'anterior havien fet una creu de terme. Vull dir, en cada any ells fan una i en guany que em molt sorprenen, i també això crea un cert al·licient, a convidar tothom a venir, a passar un dia agradable, a disfrutar dels artesans, a agafar targetes dels artesans que estaran allà i que repartiran targetes i que els podran demanar, escolta, jo voldria una pica, jo voldria un bany, jo voldria una cuina, jo voldria una escala, no? I fer preu i por ahí, i donar vida també d'aquest negoci tan, tan fantàstic com és el nostre.
Que està molt bé, perquè entre una cosa i l'altra són 23 edicions, ja són més de dues dècades, i clar, jo volia que m'explicàs que ja ho estava fent amb el tema del vi, de la conservació i aquesta relació, no? Perquè el vi i la gastronomia sempre va arrelat a Binissalem. Com ha evolucionat aquesta fira en les darreres 23 edicions? Hi ha hagut canvis en aquest sentit? Perquè quan se va iniciar aquesta primera edició, quin era l'objectiu real?
Bueno, quan es va començar aquesta fira, ens trobàvem en aquell moment en què hi havia una crisi molt forta i era varen dir els propis empresaris, hem de fer alguna cosa per donar-nos a conèixer i que si gent... Vull dir, era un moment on havien de posar en valor el que eren capaços de fer i que fàvem i sentíem, no? I va sortir un poc per aquí també, per aquest retromenatge dels nostres mestres, no? Però va ser una mica per aquí que va sortir. Per exemple, ara jo crec que enguany val la pena destacar, no?, el 40 aniversari de l'escultura del Picapedrer, que hi ha a la plaça, i el 41 aniversari dels pagesos, i dels pagesos i la pagesa també de Binissalem, que són unes escultures fantàstiques, estan just una a cada costat del portal de l'Iglésia, diríem, i que això ho va fer en Guillem Terrassa Pal, en Mequis, no? També aquesta capacitat, aquesta també hem de destacar enguany, i li retrem una mica d'homenatge d'aquest mestre artesà que va fer la seva vida a Eivissa després, perquè se va casar i va muntar un negoci allà, però que sempre se va sentir vint i la mà i sempre va participar. I enguany també volem destacar aquesta...
I quines...
especial, aquestes dues grans estructures.
I quines activitats destacaríeu, especialment aquest primer cap de setmana, tenint en compte que hi ha exposicions, concerts, mercats, teatre... La idea és que la gent passi el dia complet a Binissalem?
Per supost, idees, que la gent vengui, faci una volta, si hi ha res que li agradi, pugui fer preu, pugui demanar, i que hi anirà, si ve de preu, pues, pugui berenar, hi haurà de tot, hi haurà música, hi haurà espectacle, hi ha coses per als infants, hi haurà futrats, hi ha la restauració del poble, que és fantàstica, un munt de plats propis i únics que només s'elaboren a Binissalem. Per tant, pot escoltar música, passejar-se, i sobretot passar un dia agradable, i si molts temes acompanya, és un moment per estar tranquils, diria jo, no? I sobretot per poder apreciar coses que només se poden veure allà, i menjar i aprofitar-se de coses que només se fan a Binissalem, no? Això és molt important. Això, potser, no se trobarà a un altre lloc.
Coses que marquen la diferència i és el que fa que ara mateix potser hi ha gent que ha acabat de berenar, perquè encara són les 10:27 del matí i a vegades diumenge un s'aixeca més tard, però diu, vinga, anem amb la família a Binissalem, que és el primer que se pot trobar, que és el que més pot cridar l'atenció a una persona que no ha visitat aquesta fira mai.
Però jo penso que si un no ha vingut mai a Binissalem, quan pugi, quan l'aparcament està complicat, eh? Però n'hi ha...
Que també és important, això, saber on s'ha d'aparcar.
Sí, és complicat, però és possible. Quan un puja, el primer que queda impressionat és per l'església de Binissalem, l'església... Ja és que la segona més alta de manera, per tant, tu el primer que veus és allà i després veus una plaça que té pràcticament 6.000 metres quadrats, una plaça tota de pedra fantàstica, i a partir d'aquí es començarà a trobar diferents elements, des de gent, des d'una xaranga que passa a volta, fins a elements, vull dir, pues, piques, escultures, bordilla, bona via d'aquesta, tota punxada, trobarà, si tot el que són elements de pedra, trobarà de tot, eh? Sí. Tot el que és artesania pura. Trobarà les empreses de més col·laboren i ho fan, i després trobarà pues, tots els actes per poder deixar els lots mentre els van a fer una volta, trobaran activitats culturals i lúdiques que entretenen i que formen part un poc de tot aquest món d'aquesta fira. No? I després, lògicament, podran anar a qualsevol dels nostres comerços, sigui comprar un element el que sigui, roba, el que sigui, també podrà anar a veure un tassó de vivà, una bona copa, a fer un vermut, sense cap problema. Això és un poc que estem.
Quasi és impossible no anar-hi amb aquesta convidada. O sigui, tenir, de tota forma, la gent té fins dia 31 de maig per veure tot això.
I dia 31 de maig, a les 12, crec que justament és el darrer dia, però sempre s'ha fet així. El dia 31 de maig, un altre vol que fem és xapar-se pedra, que això ho fa amb barrat domàtica. I xapar-se pedra és perquè veuen així com xapaven les pedres antigament, se fan un forat, les barrines se fan un forat, i col·loquen unes peces i després se pega un cop i aquella llosa xapa per ser meitat. És una cosa... xapar-se pedra una mica per demostrar que era com arrabassaven les pedres de la muntanya per després per les elaborar, no? Pues començàvem a les 12 el diumenge en la xapança pedra, després fèiem també retrem una miqueta d'homenatge a en Pernès, que és un que va participar, era també un mestre artesà, copropietari d'una empresa també de barbes i pedres de Vinislam, i se va morir, i també li retrem una mica d'homenatge, i després anirem cap a davant del Pica Pradell, on hi ha com el vendrà també, si tot va bé, la família d'en Guillem Terrassa Pal, d'en Mequis, on també li farem una miqueta d'homenatge, també rendrem, i a partir d'aquí pues, a fer la volta i a passar gut de passejat sec, cadascú amb el seu itinerari que vulgui. Mentrestant, hi ha activitats lúdiques com circ, xaranga i coses d'aquestes que van passant, i després fotrats i menjar i un pot tot aquest sistema.
Hi ha absolutament de tot. Hem parlat amb en Víctor Martí, batlle de Binissalem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
Gràcies, Víctor, gràcies.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Però seguim aquí a La Gran Vida, 10 i 34 minuts, i seguim a Inca. Seguim a Inca, hem anat a Inca, d'Inca hem anat a Binissalem, i tenim moltes coses per contar-vos. Mireu, avui parlam i anem directament en el Museu del Calçat i de la Indústria, que acull aquests mesos una exposició dedicada als vincles culturals, artesanals i humans entre Mallorca i el Senegal. La mostra, inaugurada el passat 14 de maig dins una jornada intercultural, continua oberta al públic, i en parlam amb la comissària Virgínia Massaguer. Volem parlar sobre l'origen del projecte i com va néixer aquesta idea de crear una exposició sobre els vincles entre Inca i el Senegal. Virgínia Massaguer, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs molt bé.
Idò, mira, hem posat aquesta musiqueta de fons que com us acompanyarà durant aquesta entrevisteta, i bé, la primera pregunta seria això, no? Com va néixer aquesta idea?
La idea neix d'un projecte amb l'Escola de Disseny de les Illes Balears i amb el curs de segon i tercer, amb els alumnes de disseny de moda. Tot ha sigut com una boia de neu, eh? Perquè el germen és una desfilada fent un taller de sensibilització sobre l'Àfrica i la realitat africana en aquests alumnes. Aquest taller havia de servir d'inspiració perquè ells creessin uns outfits amb teles que nosaltres hem dut de Senegal. Bé, sí. Nosaltres som Taula per Àfrica i Fundació Campaner,
molt bé,
però també Punts en Vida i Inca Mallorca Solidària, que tenim projectes de cooperació al Senegal. Vam dur aquestes teles i ells, a partir d'aquest taller, que era molt interactiu, era una mica xerrar de l'Àfrica, però no des dels ítems que normalment ens arriben de les notícies, sinó, com tu has dit, des de la cultura, l'art, l'artesania, la joieria, la moda, els tocats, els pentinats, i tot això, com ells ho convertien en una expressió pròpia d'interculturalitat, barrejant aquests conceptes diferents i veient què sortia. El resultat va ser espectacular i el Museu del Calçat ens va acollir per fer aquesta desfilada de moda. Com que el projecte agradava, vam pensar que es podia fer una exposició que expliqués també aquests vincles que nosaltres tenim des de Mallorca amb Senegal. I jo vaig descobrir que hi ha un poble que es diu Engai Meke, que està unes dues horetes de Dakar, de la
Gràcies
capital.
Gràcies per dir-ho tu, perquè jo el tenia aquí escrit i que espero no haver de dir el nom. Engai Meke, se diu així?
Sí, Engai Meke.
D'acord.
Engai és un poble d'artesans del cuir, fan sabates,
molt bé,
com Inca. I vam dir, aquí hi ha un pont, hi ha un paral·lelisme molt bo per estudiar. Com Inca va evolucionar a partir de la manufactura d'escuir cap a una industrialització del calçat, i com Engai encara conserva una producció artesanal amb gremis familiars de producció de calçat. Llavors, l'exposició és aquesta fusió, no?, entre la desfilada de moda, els outfits que han creat els alumnes, però també aquest vincle entre Engai i Inca a través de la sabata.
Mm-hmm. Teniu un lema, que és el Senegal viuen del calçat, no?, com en vivíem a Inca. Això resumeix molt bé, no?, aquesta proposta.
Sí, és així. I també tenim un altre lema, que és veus de Senegal i camins d'Inca. Perquè no només hem vinculat Inca amb Engai, sinó que hem fet participar la comunitat senegalesa del projecte. I això ha sigut, per mi, el més enriquidor, no?, poder escoltar com volen que veiem aquestes persones. Com mirem nosaltres la immigració o la gent que viu en el nostre entorn, però també com volen ser ells vistos. Mm. I això ha sigut la clau del Museu del Calçat, a través de la seva directora, de Naina Ferrero, sí, que ha posat aquest foco en aquesta mirada també del que tenim aquí i d'escoltar com volen ser ells representats. Mm. I en l'exposició, doncs, hi ha una part que està dedicada a la comunitat senegalesa. Mm. D'Inca.
Sí, sí. Perquè, si qualcú t'ho demana, per què creus que era important abordar aquesta història precisament des del Museu del Calçat, més enllà de sa sintonia, no?, d'aquesta història tan guapa que mos has contat, no?, del calçat, d'aquestes persones que fan sabates, com sempre s'havia fet a Inca. Per què penses que ha estat el Museu d'Inca que ha decidit donar aquesta mà a Senegal?
Jo crec que Inca és una ciutat amb molta barreja, amb molta gent que ha vingut de fora i que està creant un paisatge nou i diferent. I que, a més, la pròpia ciutat acull aquestes persones. Tenen una mirada molt curiosa i molt respectuosa cap a aquesta alteritat. I el museu volia recollir com aquestes emocions o aquestes sensacions que Inca expressa cap envers els que arriben de fora, no? I com els volen acollir. Que el museu hagi apostat per un tipus d'exposició així, jo crec que diu molt d'Inca i de la política que s'està duent allà, no? Mm. I també d'aquesta nova mirada que tenen els museus de ser molt inclusius i de ser molt participatius. Crec que ha sigut la clau. La clau va ser, nosaltres acollirem la desfilada, però després aquest pas de dir, bueno, per què no fem un pas més i creem una exposició que no només parli del procés creatiu de la desfilada, sinó que ens parli d'això, d'aquesta diversitat, que nosaltres treballem amb Àfrica, no? Treballem amb Senegal. Per sí. Tant, la mirada era cap a Senegal. Que això ho podem fer amb molts altres col·lectius. No només el senegalès. Nosaltres hem posat el focus aquí perquè els projectes que tenim de cooperació són allà, no? Mm. Però aquesta obertura és una proposta museística i és una proposta del museu. Mm. I nosaltres, clar, l'hem acollit encantats.
I el públic que arriba en aquesta exposició i que podrà fer, ara en parlarem, no?, durant els pròxims mesos, com s'està coint des de que vàreu començar?
Mira, el primer dia va ser espectacular, perquè no esperàvem tampoc tanta gent en l'esdeveniment, no? Jo crec que allò ens ha obert la porta de bat a bat. Em van dir que el dia següent hi havia 90 persones visitant l'exposició.
Ja n'hi ha.
O sigui, això... No, una passada. Sí, després sí. Que van venir grups escolars. La nostra idea ara és crear una sèrie d'activitats al voltant de l'activitat, sobretot activitats que puguin donar a conèixer la comunitat senegalesa. Mm-hmm. Farem un taller de nutrició senegalesa, de nutrició africana, amb els ingredients i maneres de cuinar que ells tenen. També farem un taller de costura perquè cadascú es pugui fer o bé un mocador o un ponxo amb aquestes teles senegaleses. Mm-hmm. Després també tenim la idea de vincular... Aquí tenim la llata, doncs allà també utilitzen unes fibres vegetals que no corden ells, no ho fan encordats, sinó que ho fan cosint amb teles. Llavors, ens agradaria també fer un taller de teles i cordat vegetal senegalès i sobretot obrir-ho a tot el públic. Hi hauran visites guiades, volem també fer una proposta a les escoles, esplais, perquè puguin venir a visitar l'exposició i fer un taller interactiu. Tot això des d'ara fins al mes d'octubre, que és quan estarà l'exposició oberta al públic, i dinamitzar-la durant l'estiu, que a més és un bon moment també per fer coses de color.
I dius que heu tingut ja visites d'escoles, d'alumnes, però també hi ha treballs, no?, de l'alumnat de l'ESDIP?
Sí, clar, l'ESDIP el que vam fer és dels 29 alumnes que han participat al projecte i que van desfilar, hem triat 4 outfits que les voluntàries de Punts en Vida han cosit i reproduït perquè puguin estar exposats en el museu, a l'exposició. Sí. I aquests 4 outfits van vinculats amb 4 sabates que nosaltres hem portat de Senegal. Mm. Però després també es poden veure el procés creatiu que s'ha de seguir per fer un vestit. Llavors, hem triat també de 6 alumnes uns panells on ells expliquen amb què es van inspirar, com han fet la seva col·lecció... O sigui, l'alumnat està molt present. També hi ha una part de poder tocar les coses, que a mi m'agraden les exposicions, no només hem de veure, també hem de poder tocar.
Doncs
vam portar diferents teixits i la gent pot tocar aquests teixits. I al final també hi ha una part que t'ensenyem amb un tutorial de dones de Senegal com et pots fer els diferents tocats de mocadors al cap.
Molt bé, molt bé.
Perquè
és una cosa que mos agrada,
sí,
que mos agrada molt. De fet, aquestes exposicions on tot està dins una vitrina està molt bé per una sala de trofeus, però quan t'arribes i pots tocar i veure realment aquesta matèria prima, com s'ha fet i sort que tenen, no? Perquè jo amb dones de Sallata parlàvem i just vaig fer un punt de llibre una vegada per un experiment. Hauries de veure el punt de llibre, és un desastre. Però quan veus la quantitat de coses que se sap fer i que queden tan guapes i les pot tocar, això és la gent vol participar, no?, de quan te va a una exposició, que no siguis només mirar.
Jo crec que sí. A més, jo vinc del món de la ceràmica, de l'artesania, també per això poso el focus en totes aquestes coses, no? La meva formació ve d'història de l'art, després vaig fer cooperació internacional, vaig estudiar un màster en això, però sempre l'artesania ha sigut per mi un vincle, l'art, una manera de crear cultura i de, no sé, com acostar-nos d'una manera més amable. I, a més, el que tu dius, fent coses, sent creatius, compartint, i tu, si has fet aquest punt de llata, saps que es crea com una sensació quan estàs en comunitat, teixint, xerrant, rient, mirant el que fa un altre. És aquesta expectativa d'aprendre, jo crec que és molt bona. I és el que jo també he volgut expressar en aquesta exposició i amb totes aquestes propostes que volem fer al voltant, no? De que això no quedi, com tu dius, una vitrina, uns trofeus que jo vaig a mirar, sinó com ens hi podem involucrar, què podem fer, com ho podem tocar i què podem crear. Perquè al final la creativitat mos allibera.
Mos allibera, és cert. Fins quan se pot visitar aquesta exposició?
Fins l'octubre.
Així mateix?
No tenim encara una data, però sí, fins octubre segur. Sí, tenim tot l'estiu per visitar-la. I aprofiteu.
I horaris?
Si ja hi aneu. El museu està obert tots els dies de la setmana. És l'únic museu que obre cada dia. I normalment és de 9 a 4, però també teniu hores baixes. O sigui, no em vull equivocar, però dimarts, dimecres, dijous... dimecres, dijous, divendres, hora baixa, ha estat obert al museu tot el dia, de 10 a 8. Dissabtes i diumenges als matins, i dilluns i dimarts també és obert. O sigui, teniu temps.
I t'he interromput, me deies, i aprofitau?
Sí, que si aneu al museu a veure la nostra exposició de Caminar el disseny de Senegal, que pugeu a la planta del Museu del Calçat, perquè hi ha una exposició impressionant per conèixer i saber com es feien les sabates a Inca.
Molt bé. Idò, Virgínia Massaguer, moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe a La Gran Vida. Ella és la comissària de l'exposició de la Fira del Caçat d'Inca, que ja sabeu que teniu encara molt de temps per gaudir-la. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis un bon diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per donar-nos veu.
Gràcies,
Virgínia.
Fins aviat. Adéu.
Adéu.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio, formació.
Oh! hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Molt bé, idò, una setmana més en Maribel Quirós, que mos du una recepta diferent, del rebost al plat. Tot allò que podem cuinar, i ho fem de la mà de la nostra estimada Soia Erika. Maribel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Beníssim. A veure, jo justament has triat per avui un plat que mo mare fa molt bé. O sigui que me va molt bé com ho diguis, perquè jo que som d'inventar, mo mare me diu, no inventis, que has de fer la recepta així com la faig jo. I doncs mira, ara que tu m'ho donaràs quatre cosetes, després jo faré la fusió i ja faré el que vulgui. La recepta de mamà... No ho sé. Jo hauria d'estar... Ah, sí, jo... sí. Sí, cert. És vera. Les predines i les mares, que bé cuinen, eh, Maribel? És sí. Vera.
Vinga,
ubergines. Què feim? Rellenes. Eh? Sí, farcides. Farcides de carn. Molt bé.
Vinga.
Ingredients.
Bueno, jo... T'ho dic els ingredients primer...
Sí, que he d'apuntar.
Comprar sis ubergines que no siguin d'aquestes tan grossotes, perquè els que tan grossos no m'agraden. Mm-hmm. Petit una de termones, eh?
Molt bé.
Després, mig quilo de carn picada mesclada. Cinc ous. Això és opcional, un poquet de llet, un pot de pa Bimbo, perquè, saps, així queda la carn com a més, saps, humideta.
Sí.
Després, ai, iogurt, moraduix, sal, prova bo, i ja està.
D'acord. Espa és per... Bueno, ara mos explicaràs com és aquest truc d'espa. Espa que és pa amb Bimbo, has dit, o un pa normal?
Sí, un pa. Molla de pa.
Molla de pa. De pa, eh? De pa. Pot ser un pa blanc.
I després necessitem farina. Com? Sí, pa.
Va,
però
d'acord.
Pa Bimbo queda millor. Pa Bimbo, sí. Pa de molla.
Sí,
de molla.
Sí.
Val. Idò. I sabó. Sabó aromàtica, perquè un sofrit també necessitava.
D'acord.
Val. El que fa i mos. Abans de l'ubergini, la xapam i les buidam. Buidam el de dins, val?
Mm-hmm.
Anem buidant, li posam a tot el que hem buidat, sal i brava, i ho escaldam.
D'acord. Per buidar-les, hi ha una eina que vagi molt bé, una cuera, perquè si no...
Jo ho buido amb una cuera.
Una cuera. I si no les has bullit abans dins aigua, és fàcil llevar la carn de l'ubergini.
Sí.
Va, se n'ha de saber, sí, també, eh? Se n'ha de saber.
Sí, i el que fem després, quan ja ho hem bullit, és ho picam tot, val? Amb mà, amb una picadora.
D'acord.
Tot això fa per la supergini. Llavors, agafam i dins un bol posar la carn picada, sal, prova bo, morduix, i a mi m'agrada molt de morduix.
Sí.
Un poquet de ceba blanca, picadeta, petita, perquè queda més gustosa.
D'aquestes més dolçotes?
Bueno, sí, d'aquestes, sí. És perquè li doni humitat i no quedin tan soques.
Clar.
I el que t'he dit d'espa, que a vegades ho faig i a vegades no. Una teadeta així de pa blanc amb un pot de llet i limosc de dins. Uh-huh. I això també fa que quedin humidetes.
Val.
I sal, prova bo, i tiram els ous sense... I ho mesclam tot.
Tot ben mesclat.
Sí. Després, el que fem és... Agafem les ubergines i les anem farcint amb aquesta carn.
D'acord. Tota aquesta mescla de la pròpia carn de l'ubergini, sí. En tota la mescla, per endins.
I el que hem de fer ara és posant la farina a una banda plana... i anem tirant de la banda de la carn que se quedi ben que s'enfarinua, saps? Per enfarinuar l'ubergini. Sobretot la banda de la carn.
A la part de la... D'acord. I això per què és lo de la farina, idò? Què li fa?
Perquè ara l'esplegirem.
Mm.
Vale, agafem una olla, hi posem oli i anem fregint les albergines per tandes, saps? Que quedin... Quan les veiem doradetes, agafem una greixonera d'aquestes mallorquines de fang,
sí,
o el que tinguem, i anem col·locant totes aquestes albergines sofregides,
sí,
dins d'aquesta greixonera.
Molt bé.
Vale, ho tenim tot col·locat. I, per una altra banda, començam a fer un sofrit de ceba i tomàtiga.
Molt bé, això a part, eh? Sofrida de, i la tomàtiga que ha de ser d'aquesta tomàtiga triturat o...
De remellet.
De remellet, natural, eh? Millor.
Sí. I fem un sofrit de ceba i tomàtiga, val? Quan, sí, tenim la ceba ben, que ja està ben potxadeta, que no quedi crua, val? Que ha d'estar estoneta de fet ceba, agafam i tiram aigua.
Sí.
I fem bullir aquest sofrit amb aigua. I després també li tiram un poc de moradull, que prenc que tot de moradull, sap, perquè vagi agafant els gustets.
Això ha de fer xup-xup.
Sí, xup-xup, que vagi bullint aquest aig. Molt bé. Quan ja tenim aquest sofrit amb la domàtica i l'aigua, ja que ha començat a bullir, agafam i ho anem tirant damunt la greixonera que teníem amb les albergines.
Anem regant, no?, amb aquest xup-xup, sí, amb aquest...
Fins que les tapam. O sigui, sí, no les hem d'ofegar, les albergines, sinó les hem de tapar. Val?
Tapar, just per damunt.
Sí, just per damunt. I hem de posar la greixonera en el foc a coure.
D'acord.
A poc, vale?
Sí.
Que vagi covent. I se vagin fent les albergines, perquè tu penses que són crues. L'únic que hem fet és sofregir la...
Mm.
Perquè sofregir la banda de la carn.
Clar.
I
tot que
li d'una volta, però el sofregir s'ha d'acabar de coure, ja queda fluixeta.
I, ha de, i sí, això és que serien els 4-5 de força, més o manco, que fas xup-xup, però mitjà a baix, no ha d'estar fort, no?
No està fort. Bueno, ara en el principi poseu un poc més fort perquè comenci a bullir i després ho baixes.
Val.
I anem, que se vagin coguent i veiem que va perdent aigua, com que tenim encara d'aquell aigua on s'ha sofregit un amsat, que no vagi perdent aigua perquè se va preparant i fins que supergini sigui fluixa.
Mm-hmm.
O sigui, no és típica, que també moltes bandes la fan en salsa aromàtica, que ja també m'agrada, i després gratinada en un esport.
Tu no li afegeixes tomàtica per damunt o formatge, no les gratines?
No. Això queda, supergini, i queda aquesta salseta, val? I les emplata amb la salseta i farem humetes. Clar,
perquè ja te queda la salseta aquesta que la pots aprofitar per fer... Per, clar, no quedarà, clar, només l'aubergini aixuta. Si les feim en el forn, queda només l'aubergini. I a vegades... jo me fa molta ràbia, això. Hi ha gent que les buida i no se menja la pell. Jo
m'encanta. El comem l'aubergini, més que la
carn. Jo també, però aquesta gent que la buida, te deixes barquito buit. Que dius, ai, què fas?
Jo tinc gent que conec, amiga i família, que ho fa, i jo m'ho menys aubergini, que deixen, que m'encanta.
Sí.
Però ja t'ho dic, això no és típica aubergini en salsa de tomàtica gratinada. Aquesta, agafes la cervesa dins un plat i agafes aquest brugot, el tires per damunt i és per fer muetes.
Molt bé. Aquest pa, no?, pot ser el mateix pa que hem utilitzat per fer una mica de se mescla, però també per muar després. I això queda molt bé. I és un plat únic, a més, no?
Sí.
Molt bé.
Sí, després menjo un plat de fruita i ja està. O sigui, sí, omplen. Si vols fer un plat de patates frites per acompanyar-les,
sí,
o
també
patates bullidetes, saps? Les pots acompanyar.
M'apareix un plat únic, fantàstic, Maribel. Molt bé. Tu em menjaràs avui d'aubergines o faràs una altra cosa, es diu menges?
Que... No, avui una altra cosa. Avui no tenc aubergines. Avui, espero... Avui crec que aniré a dinar. En la meva vida, crec que...
Sí.
Crec que menjaré sushi.
Ah, avui tocarà sushi, avui. Això, sí, pot, va bé. Això mos agrada, també. També mos agrada. També mos, sí, agrada. Sempre, és un bon recurs, això de sushi. La meva predina, sí, deia a sushi, que era una altra cosa. Maribel, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mos escoltant la setmana que ve.
Vinga.
Ara hauré de xerrar amb ma mare, a veure si fem aquesta receta de sus aubergines d'aquesta manera.
Sí, que no som gratinades en esport.
Idò, vinga, i si no la carta ja sabeu, sempre ho podem escoltar. Gràcies, Maribel, que ara tenim una, sí, entrevista aquí a l'Entre tu i jo, la darrera hora de programa. Gràcies, una ferrada.
Bon dia.
Adéu, bon dia.